Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Pedro Sánchez continua com a president espanyol per lluitar, diu, per la regeneració democràtica i acabar amb la difamació constant que practiquen alguns. Maria Pagès.
Així han acabat els 5 dies d'incertesa, per cert, en plena campanya electoral catalana. Sánchez ho ha anunciat aquest matí en una breu compareixença institucional.
He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades.
PSOE, PSC i Sumar celebren la seva decisió, mentre des d'Esquerra i Ciutadans porten a la GEC la compareixença de Sánchez, l'enquesta flash del CIS, i demanen suspendre l'entrevista del president aquest vespre a Televisió Espanyola.
Esquerra i Junts parlen de cortina de fum i el PP i Vox l'han acusat de fer teatre i de van posar els seus interessos als d'Espanya. Salvador Illa celebra la decisió de Sánchez, mentre que Pere Aragonès tilla l'episodi de comèdia.
Crec que és la millor decisió per tots, per Catalunya en especial, però també pel conjunt d'Espanya, no?
S'ha acabat ja aquesta comèdia, s'han acabat aquests 5 dies. Deixem d'una vegada els egos a banda i posem-nos a treballar.
Protecció Civil manté activat l'Inuncat pel risc d'inundacions i fort vent, especialment al litoral i prelitoral barceloní i tarragoní fins la mitjanit de demà.
Els bombers han actuat en 49 sortides, majoritàriament per casos lleus. El parc fluvial del Besòs ha activat en fase d'alerta el pla contra inundacions per l'augment de cabal a l'alçada de Santa Coloma de Gramenet i Montcada i Reixac.
945 dels 947 municipis de Catalunya tenen teulades amb amiant. Aquesta és una de les conclusions del mapa del cens de cobertes d'amiant que ha presentat el govern.
Només els municipis de Renau, el Tarragonès i de Caldes d'Estrac, el Maresme, estan lliures de teulades d'uralita. El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, s'ha compromès a retirar l'amiant de tot el país.
Pla de Salut va d'acompanyar en treure l'amiant de les cobertes d'arreu del país. Una estratègia que el director general de l'Agència de Residus s'ha fet seva i que ha fet un esforç com mai s'havia fet en aquest país de posar 50 milions d'euros en aquesta convocatòria, que repetirem aquest any 24 amb 10 milions més.
En cultura, el Gremi de Llibreters de Catalunya xifra en un 6% l'increment de vendes de la Diada de Sant Jordi respecte a l'any passat, amb una facturació de 25,4 milions d'euros.
Pel que fa als llibres més venuts de Sant Jordi en ficció en català, ha estat per Història d'un piano de Ramon Gené i en no ficció per Tor, foc encès de Carles Porta. El més venut en literatura infantil ha estat la misteriosa i sorprenent Casa de la Vida, Meritxell Martí.
I en esports, Jordi Cervantes, el Barça vol recuperar el segon lloc a la Lliga.
Els blaugranes tanquen la jornada 33 a Montjuïc contra el València amb l'objectiu de tornar a la segona posició, ara en mans del Girona. En qualsevol cas, un triomf dels de Xavi Hernández confirmaria la participació a la propera Champions.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Avui amb especial atenció a aquestes pluges. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Senyora regada i ploguda, la que estem tenint encara en moltes comarques, registres que ja han passat dels 70 litres per metre quadrat, per exemple, només avui, en alguns barris de la mateixa ciutat de Barcelona, però és que a hores d'ara plou a bots i barrals a gran part de l'àmbit metropolità, les comarques de Lleida, les de Tarragona i també l'interior gironí. S'amaga alguna tempesta fins i tot entre la Selva i el Maresme i d'altres nuclis de pluja important s'estan formant sobre el mar que ens acabaran afectant al llarg d'aquest vespre i aquesta propera nit. On plourà més serà entre el Camp de Tarragona i l'àrea metropolitana de Barcelona. Fàcilment ja passarem dels 80 o 90 litres per metre quadrat. Aquesta pluja continuarà el dimarts al matí, sobretot entre Girona i Barcelona, i es començaran a obrir clarianes a partir del migdia, però compte perquè el dimarts a la tarda se'n tornem amb els ruixats, sobretot a les serralades, especialment a la prelitoral i a gran part del Pirineu, amb una remuntadeta de temperatura el dimarts. Ho anirem seguint a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs a aquesta hora tenim encara aturades a diferents punts. De moment a la C58, sobretot al tram de Terrassa, en els dos sentits de la marxa, sobretot en sentit nord, en sentit Manresa, més que en sentit Barcelona. La pota nord des de Santa Coloma de Gramenet fins al nus de la Trinitat, per tant, d'entrada. O, per exemple, la B23, entre Molins de Rei i el Papiol, en sentit Martorell. L'entrada per l'autovia 2 també molt lenta, molt plena, entre Cornellà i l'Hospitalet. I, de fet, a les dues rondes, El trànsit va molt ple encara a les dues després d'una tarda una mica més complicada per la pluja. En el cas de la Ronda de Dalt, hi ha encara aturades ben bé des de Cornellà fins a Vallcarca en sentit Besòs. La Litoral en els dos sentits, de Zona Franca a la Barceloneta, sentit Besòs, i des de Fòrum, o des de Déu Nou Mar, fins al Moll de la Fusta en sentit Llobregat. És tot de moment. Bona tarda.
Aquest estiu, vibra amb la millor música en un escenari únic a la Mediterrània. Cap Roig Festival presenta...
John Fogerty.
Sopa de Cabra.
Rosalén.
Sergio Dalma.
I molts artistes més. Cap Roig Festival. L'has de viure. Del 12 de juliol al 16 d'agost. Entrades a caprojfestival.com. Patrocinador principal, CaixaBank.
El Premi A és per les que no han pensat mai en un pla B. Emprenedores, a CaixaBank us volem dir que vosaltres també sou el nostre pla A. Inscriu-te a caixabank.cat/premiA abans del 28 de juny i guanya 6.000 euros en formació. Per accedir al premi has d'haver dut a terme una activitat empresarial de com a mínim 2 anys. Consulta tots els requisits al web.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Si desitges votar per correu, ho has de sol·licitar. Pots fer-ho en qualsevol oficina de correus o entrant al web correus.es amb un certificat electrònic reconegut. Tens temps fins al 2 de maig. Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Pedro Sánchez continua com a president espanyol per lluitar, diu, per la regeneració democràtica i acabar amb la difamació constant que practiquen alguns. Així han acabat els 5 dies d'incertesa, per cert, en plena campanya electoral catalana.
Aquesta ha estat la conclusió a la qual ha arribat Sánchez després de 5 dies de reflexió que ell mateix es va imposar dimecres passat. Una decisió que va prendre per aclarir el seu futur arran de l'anunci d'un jutge de Madrid d'admetre a tràmit una denúncia contra la seva dona per presumpte tràfic d'influències. Els 5 dies, però, no han estat exempts de crítiques i mostres de suport d'uns i altres. Entremig de tot aquest procés, una enquesta flash del Sí sobre la carta que va fer pública Sánchez dimecres passat, on, per cert, només un de cada 3 espanyols considerava que el president havia de continuar en el càrrec.
Sigui com sigui, Sánchez ha decidit seguir. Ho ha anunciat aquest matí en una breu compareixença institucional, on ha assegurat que a partir d'ara lluitarà encara amb més força per aconseguir la regeneració democràtica a Espanya. Ana Ruiz.
Pedro Sánchez continuarà com a president del govern i amb més força encara, després de completar els 5 dies de reflexió.
He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades.
I és que Pedro Sánchez s'ha mostrat convençut que la societat espanyola ha obert una reflexió col·lectiva a favor d'obrir un procés de regeneració democràtica.
Llevamos demasiado tiempo dejando que el fango colonice impunemente la vida política, la vida pública, contaminándonos de prácticas tóxicas inimaginables hace apenas unos años. O decimos basta, o esta degradación de la vida pública determinará nuestro futuro condenándonos como país.
Pedro Sánchez ha decidit continuar, però també ha anunciat que ell i la seva dona, Begoña Gómez, són conscients que també seguirà la campanya de descrèdit i ha deixat anar durant la seva declaració institucional, anuncis de gran sinceritat personal. Busca entrencar-me, ha confessat, i no es pot demanar resistència incondicional a un líder, ha reconegut.
El d'avui ha estat un mes dels molts girs de guió als quals ens ha anat acostumant Pedro Sánchez des que va decidir optar a la secretaria general del PSOE ara fa poc més de 7 anys. Una carrera plena d'obstacles que ha anat superant un darrere l'altre.
Fa aproximadament un any el president del govern va convocar eleccions anticipades, un avançament pel passat 23 de juliol que es decidia després dels resultats dels comicis municipals i autonòmics del 28 de maig i que van deixar el PSOE en una situació delicada. El 23 de juliol Sánchez apareixia com a perdedor, però va ser capaç de formar govern. Amb ell com a president s'han constituït els 2 governs de coalició de la democràcia espanyola i també ha estat l'únic que ha guanyat una moció de censura, la que va presentar contra Mariano Rajoy l'any 2018. I això després de ser expulsat de la secretaria general del PSOE per la mateixa direcció del seu partit en el dramàtic Comitè Federal de l'1 d'octubre del 2016. La seva travessia per les agrupacions locals del PSOE el van rellançar i va tornar a liderar el partit guanyant les primàries a Susana Díaz.
Però en el capítol de reaccions, els dirigents del PSOE i del PSC han celebrat el seu anunci i des de Sumar l'han animat a anar fins i tot més enllà, encara en el seu projecte transformador.
Esquerra i Junts parlen de cortina de fum i el PP i Vox l'han acusat de fer teatre i d'avantposar els seus interessos al d'Espanya. Per cert, que els republicans i ciutadans han portat a la GEC la compareixença de Sánchez i l'enquesta del CIS per ús electoralista del càrrec. El partit demana que la Junta Electoral prohibeixi l'entrevista de Televisió Espanyola d'aquest dilluns al vespre al president espanyol.
David Navarro.
El primer a dir la seva ha estat el candidat del PSC a la presidència de la Generalitat, Salvador Illa, que s'ha mostrat satisfet per la decisió.
Crec que és la millor decisió per tots, per Catalunya en especial, però també pel conjunt d'Espanya, no?
En el mateix sentit s'han pronunciat els màxims dirigents del PSOE a través de xarxes socials. En canvi, el president de la Generalitat i candidat d'Esquerra Republicana, Pere Aragonès, ha acusat Pedro Sánchez d'utilitzar la mobilització de solidaritat contra l'extrema dreta en el seu benefici.
S'ha acabat ja aquesta comèdia, s'han acabat aquests 5 dies, deixem d'una vegada els egos a banda i posem-nos a treballar.
També ho ha fet el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, que en la mateixa línia ha estat molt crític amb Pedro Sánchez.
És una greu irresponsabilitat utilitzar les emocions sobre el patiment que representa un assetjament mediàtic indigne per fer tacticisme electoral o preelectoral i voler interferir a les eleccions catalanes.
També la CUP li ha retret al president que el PSOE ha utilitzat al seu servei les clavegueres de l'Estat quan li ha convingut. En canvi, la vicepresidenta del govern, Yolanda Díaz, ha reclamat que el gest de Sánchez s'ompli de contingut.
Este punto y aparte tiene que llenarse de contenido y de medidas nuevas de políticas públicas.
Però el més contundent ha estat el cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo. Per al líder popular, el projecte de Sánchez ha acabat i el president no està a l'altura dels ciutadans. El que vol, diu Feijóo, és dividir el país.
El senyor Sánchez ni ha acertado en el qué, quedarse, ni en el cómo, condenando a nuestro país a días de bochorno internacional y de incertidumbre nacional.
Això sí, Feijóo ha dit que no presentarà una moció de censura, tot i que està convençut que el president no ha aconseguit el suport que buscava amb la seva retirada temporal.
I ho dèiem en portada, més de la meitat dels espanyols esperaven una altra decisió de Pedro Sánchez.
Segons una enquesta flash del Centre d'Investigacions Sociològiques elaborada a partir de divendres, un 36% considera que el president espanyol havia de continuar governant. En canvi, un 20% apostava perquè dimitís, un 11% perquè se sotmetés a una qüestió de confiança i un 23% que convoqués eleccions.
David Gallofré.
A més, el 41% dels enquestats creien que el president espanyol tenia raó amb el que plantejava la carta. En canvi, quan es pregunta pel gest i actitud de Sánchez, un 44% no estan d'acord amb com ha actuat el president. Pel que fa a l'actuació de la justícia contra la seva dona, Begoña Gómez, un 30% considera que l'obertura de diligències està justificada. D'altra banda, un 48% sosté que és una manera de ficar-se en Pedro Sánchez i intentar fer-li mal. Un CIS Express que incorpora també estimació de vot i que dispara el PSOE fins a un 38% dels vots, 9,4 punts per sobre d'un PP, que es quedaria amb un 29%. Junts se situaria en sisena posició amb 1,4% dels vots i Esquerra en setena amb 1,2%.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Continua a aquesta hora el temporal de pluja i vent que fins ara ha portat els bombers actuant 49 avisos, majoritàriament per casos lleus.
Això sí, diversos municipis, especialment del litoral i prelitoral barceloní i tarragoní, mantenen activats el pla Inuncat. Les pluges poden ser localment intenses fins la matinada d'aquest dimarts i poden anar acompanyades de tempestes i fortes ratxes de vent. El parc fluvial del Besòs ha hagut d'activar en fase d'alerta el pla contra inundacions per l'augment de cabal a l'alçada de Santa Coloma de Gramenet i Montcada i Reixac.
Ho dèiem ara, l'Inuncat segueix activat a la costa barcelonina i tarragonina i paral·lelament municipis com Tarragona també s'han vist obligats a activar el seu pla d'actuació municipal per risc d'inundacions. Anem però fins allà a Radio Ciutat de Tarragona. Cristina Artacho, bona tarda. Quina situació hi ha ara mateix al tarragonès?
Hola, molt bona tarda. Doncs a Tarragona porta tota la tarda plovent, tot i que ho fa amb poca intensitat. Amb la previsió, però, que continuï plovent i més fort durant les pròximes hores, com dèieu, l'Ajuntament ha activat el pla d'actuació municipal en fase d'alerta pel risc d'inundacions en previsió d'aquesta arribada de les pluges més intenses. En aquest sentit, ja s'ha iniciat un dispositiu de vigilància de la zona litoral i les àrees amb major risc d'inundació. Entre les recomanacions, no, que fa l'Ajuntament, si troba aquells consells de prevenció, com evitar baixar soterranis, quedar-se en zones baixes, així com no deixar a l'exterior objectes que l'aigua pugui arrossegar. L'Ajuntament també recomana circular per les rutes principals de l'autopista i no travessar rieres, torrents, passos soterranis o zones inundables, ni a peu ni en cotxe.
Doncs moltíssimes gràcies, Cristina Artacho, des de Radio Ciutat de Tarragona. 945 dels 947 municipis de Catalunya tenen teulades amb amiant. Aquesta és una de les conclusions del mapa del cens de cobertes d'amiant que ha presentat el govern. Només els municipis de Renau, el Tarragonès, i de Caldes d'Estrac, al Maresme, estan lliures de teulades d'uralita. Marc Pijuan.
El cens determina que al conjunt de Catalunya hi ha 122.000 cobertes en fibrociment. Per municipis on hi ha més cobertes d'uralita és a Barcelona, amb prop de 18.000, seguida de Terrassa, amb més d'11.000, Sabadell, amb 10.900, i Lleida, amb més de 9.000 teulades amb amiant. El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ha assegurat que des de la Generalitat es continuaran destinant recursos per erradicar l'amiant de tot el país.
Va de salut, va d'acompanyar en treure l'amiant de les cobertes d'arreu del país. Una estratègia que el director general de l'Agència de Residus s'ha fet seva i que ha fet un esforç com mai s'havia fet aquest país de posar 50 milions d'euros en aquesta convocatòria, que repetirem aquest any 24 amb 10 milions més.
L'estudi, que no ha pogut computar aquell amiant que es troba en baixants o altres elements estructurals, ni aquell que ha pogut quedar amagat entre la vegetació, també mostra que els municipis amb una renda per càpita més baixa tenen més cobertes amb amiant, així com que els municipis urbans centralitzen el 71% de les cobertes d'amiant pel 29% dels municipis rurals.
I en clau econòmica, la Generalitat ha decidit denegar l'expedient de regulació temporal d'ocupació de Freixenet perquè no veu acreditada la causa de força major per sequera.
L'expedient havia d'afectar 615 treballadors de la companyia cavista, que es manté ferma en la necessitat d'un expedient i en presentarà un per motius econòmics i productius.
Ràdio Sant Sadurní, Sergi Fernández, bona tarda.
Bona tarda. La Generalitat considera que no és causa suficient la situació de sequera que va al·legar l'empresa per demanar la setmana passada un expedient de regulació que afectava 615 treballadors, el 80% del grup. Amb tot, s'espera que en els propers dies Freixenet torni a fer una petició d'ERTO, al·legant ara causes econòmiques. Comissions Obreres d'Indústria de Catalunya, més un comunicat en què expressa el seu acord amb la resolució del Departament de Treball i insta la direcció de Freixenet a seure's de manera immediata amb la representació dels treballadors per negociar les mesures oportunes i afrontar la situació actual del sector, salvaguardant l'ocupació i el futur de l'activitat. El sindicat també reclama la participació de tots els agents que componen el sector a prendre les mesures necessàries per flexibilitzar el marc normatiu per a l'elaboració del cava.
I encara en clau econòmica, l'encariment del gas natural, l'electricitat i l'alimentació han tornat a impulsar l'alça als preus a Espanya aquest abril, segons dades avançades de l'índex de preus al consum, publicades aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística.
Malgrat això, l'IPC subjacent, el que no té en compte ni l'energia ni els elements frescos més volàtils, va continuar la moderació iniciada fa uns mesos i es va situar un 2,9% per sobre de l'abril de 2023, una xifra 0,4 per sota que la taxa del mes passat.
Notícies en xarxa.
En plana judicial, l'Audiència de Barcelona ha condemnat a penes de fins a 7 anys de presó i 12 anys i mig d'inhabilitació a 4 Mossos d'Esquadra per la violenta detenció d'un ciutadà al barri del Raval, de la capital catalana, durant el toc de queda del novembre de 2020.
Els 4 agents de l'ARRO van ser jutjats per lesions, detenció il·legal, falsedat documental i delicte contra la integritat moral. Hauran d'indemnitzar la víctima amb un mínim de 14.466 euros, segons la sentència avançada pel Tot Barcelona i a la qual ha tingut accés la CN. Els agents s'enfrontaven a penes d'entre 8 i 15 anys de presó i a 22 d'inhabilitació.
I la Policia Nacional ha detingut 24 persones a Barcelona i Girona per un frau de més de 7,5 milions d'euros a la Seguretat Social.
La investigació es va iniciar l'octubre del 2023 després de rebre diversos escrits i denúncies de la Tresoreria General de la Seguretat Social, on es requeria l'actuació policial davant diverses actuacions irregulars portades a terme pels administradors de diverses empreses que buscaven eludir les seves obligacions de pagament. Els empresaris de les societats investigadores no pagaven les seves assegurances socials ni la dels seus treballadors. També s'ha investigat, però no detingut, 14 persones per delictes de grau contra la Seguretat Social, frustració de l'execució i malversació.
En cultura, el Gremi de Llibreters de Catalunya xifra finalment en un 6% l'increment de vendes de la Diada de Sant Jordi respecte de l'any passat, amb una facturació de 25,4 milions d'euros.
Pel que fa a la llista definitiva dels més venuts per Sant Jordi en ficció en català, ha estat Per Història d'un piano de Ramon Gené i en no ficció Tor, Foc encès de Carles Porta. En castellà, el més venut en ficció ha estat Per la Grieta del Silencio de Javier Castillo i en no ficció Recupera tu mente, reconquista tu vida de Marian Rojas. Finalment, pel que fa a la literatura infantil, en català català el més venut ha estat La misteriosa i sorprenent casa de l'avi de Meritxell Martí i en castellà Ales de sangre de Rebeca Yarros.
Més en cultura, la setmana abans de la Fira Modernista, Terrassa tindrà un altre aperitiu d'època al barri de Can Boada. És una fira medieval que s'instal·larà al carrer Amadeu de Savoia i a les places d'Agustí Bartra i Lluís Companys els dies 3, 4 i 5 de maig. Ràdio Municipal de Terrassa, Marc Casulleres.
L'impulsa l'Associació de Comerciants de Can Boada Ponent, entitat de recent creació que d'aquesta manera vol dinamitzar l'activitat comercial de la zona. Hi haurà parades amb productes de proximitat, jocs infantils, un taller de reciclatge, atraccions, demostracions d'oficis i un castell medieval a la plaça Lluís Companys. Tot plegat es complementarà amb botigues al carrer, amb carrers engalanats i comerciants també disfressats de l'època medieval. Escoltem a Marta Bueno, presidenta de l'Associació de Comerciants de Can Boada Ponent.
Medieval, perquè l'hem enfocat en un caire de l'època, on les atraccions, diversions per la canalla, entreteniments, siguin com la dels nens que jugaven als carrers temps enrere. Les tecnologies, internet, intel·ligència artificial, són bones i ajuden a salvar vides, però també en destrueixen.
Aquesta fira medieval ha tingut un ampli suport dels comerciants i s'hi han sumat 40 dels 55 associats que té l'entitat.
I mor el fotògraf reusenc Carles Busquets Voladeres, més conegut com a Niepce. El seu arxiu fotogràfic és un tresor de la vida de Reus. La Nova Ràdio, Laura Navarro.
El passat diumenge 28 d'abril va morir el fotògraf reusenc Carles Busquets Voladeres, més conegut com a Niepce, ja que així s'anomena el seu establiment fotogràfic. La seva vida ha anat lligada fins a últim moment a la fotografia. Al seu arxiu fotogràfic s'acumulen imatges que són un valuós testimoni de la vida reusenca. L'avi de Busquets va fundar el 1915 el negoci familiar de Niepce a Barcelona i a partir d'aquest establiment es van obrir dues sucursals, una a Vilafranca del Penedès i l'altra a Reus. L'establiment reusenc va obrir la seva les portes el 1926 i a partir d'aquesta fundació va assolir la quarta generació de fotògrafs. Entre els reportatges destacats del local consta la proclamació de la Segona República. Carles Busquets va exercir també de corresponsal de fotografia de diferents mitjans de comunicació com el Diari de Tarragona i l'Agència EFE. També va ser un dels impulsors del Parc del Trenet de Reus.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda. El Barça rep a partir de les 9 al València a Montjuïc en el partit que tancarà la jornada 33 de Lliga de Primera Divisió. Una victòria donaria als blaugranes la segona plaça de nou, ara a mans del Girona, i confirmaria la seva participació a la propera Champions. El tècnic Xavi Hernández lloava les qualitats del València.
Té molt mèrit el que està fent amb jugadors joves de la casa, valent, equip dinàmic, equip amb molta velocitat davant, futbolistes de gran transició, de gran contraatac, futbol directe, i que competeix molt bé. Per tant, rival complicat, rival difícil, però bé, juguem a casa i esperem doncs aconseguir els 3 punts.
Serà el primer partit després de l'anunci oficial de la continuïtat de Xavi Hernández una temporada més a la banqueta blaugrana. La jornada, com dèiem, deixa el Girona un triomf de confirmar el bitllet per a la propera Champions. A segona, l'Espanyol és quart, ara a 4 punts de les places d'ascens directe quan queden 5 jornades de Lliga regular. A la primera federació, Barça Atlètic i Nàstic de Tarragona continuen en zona de play-off d'ascens i a segona i Sabadell i Cornellà són en places de descens. El capità del Nàstic, Joan Oriol, lamentava la derrota dels granes, que són tercers, pendents de tancar l'accés matemàtic al play-off.
No serà fàcil, al final matemàticament no ho tens, estàs allà en una zona privilegiada, però queden encara punts en joc i a pensar, per dir com te dic demà, amb la victòria, a fer la victòria a casa del Sabadell, no? I nosaltres doncs corregir els errors individuals, ficar una miqueta el melic cap a dins, perquè ens estem jugant moltíssim, no?
Al grup 3 de la segona federació queda una jornada i el Lleida Esportiu, el Badalona Futur i el Sant Andreu ja saben que jugaran al play-off d'ascens a primera federació. La lluita pel primer lloc d'ascens directe serà entre l'Hèrcules i l'Europa. Els graciencs els caldria guanyar diumenge que ve i que els alacantins no ho facin davant el Lleida Esportiu. Adri Jané anotava el gol guanyador de l'Europa a Lleida.
Al final da igual, nosaltres hem de fer el nostre partit a casa nostra, ens hem de centrar en la nostra feina, si nosaltres fem la feina després ja que passi que té que passar, el Lleida també té el seu orgull i no anirà allí a passejar-se, saps?
En clau negativa, el Cerdanyola s'afegia al Manresa com a equips descendits a la tercera federació. El cap de setmana ens ha deixat l'ascens de l'Olot, que dissabte es proclamà campió del grup català de la tercera divisió i retornarà a la segona federació un any després. Pedro Dolera és l'entrenador de la Unió Esportiva Olot.
Com dic sempre, la carrera de fons, això és una marató i l'equip anava de principi a fi amb la idea i bueno, jo ja m'he encarregat de que en cap moment ningú es despistés de lo que havia de fer i que era pico i pala setmana tras setmana i fins al final.
A les categories femenines, el cap de setmana ha estat marcat per l'accés del Barça a la seva cinquena final de la Champions, la quarta consecutiva. Per cert, demà es posen en venda les entrades per aquesta final que jugarà a Bilbao i que el Barça jugarà contra l'Olympique de Lió. A la Lliga F, el Llevant Les Planes, que hi ha el temps afegit al camp del Real Madrid 2-1 i entra en zona de descens, un punt a un punt, volíem dir, de la permanència quan queden 5 jornades. Melanie Serrano, jugadora del Llevant Les Planes, lamentava la derrota.
Sobre todo asimilando un poco esos últimos minutos que hemos recibido esos dos goles, injustamente, la verdad. Espero que esto sirva para una mejora del crecimiento de fútbol femenino y, bueno, sobre todo que sirva para aprender y que en un futuro no perdamos puntos en los que nos estamos jugando mucho.
Una categoria per sota, tindrem duel català a les semifinals del play-off d'ascens a la màxima categoria. AEM i Espanyol s'enfrontaran a doble partit amb el primer assalt aquest diumenge a Lleida. La Lliga CB, el Baxi Manresa, derrotava el València el Nou Congost 98-96 i continua ferm a les places de play-off. L'entrenador vegenc, Pedro Martínez, lloava la mentalitat dels jugadors.
Jo li dono molt de valor als jugadors que més minuts han jugat, que ens han donat moltíssima energia, que han pressionat tota la pista i que ens han permès jugar a un ritme molt alt i això és tasca de l'equip i de creure i de guanyar un gran equip que té, doncs, com s'ha vist, grandíssims jugadors, diguem, no?
En canvi, derrota del Barça a la pista del Morabanc Andorra, que el manté, això sí, tercer, però està immers en el play-off de l'Eurolliga.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa d'aquest dilluns 29 d'abril, marcat per la campanya electoral del 12M i que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
Eleccions al Parlament de Catalunya.
anàlisi exhaustiva, context i perspectiva, detalls gegants. Ara aquests petons, per què me'ls fas? Potser no és coincidència que just darrere els llavis tinguem ullars. Saps bé com, si això no anés amb tu, com si fos un tema meu.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Pedro Sánchez continua com a president espanyol per lluitar, diu, per la regeneració democràtica i acabar amb la difamació constant que practiquen alguns. Maria Pagès.
Així han acabat els 5 dies d'incertesa, per cert, en plena campanya electoral catalana. Sánchez ho ha anunciat aquest matí en una breu compareixença institucional.
He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades.
PSOE, PSC i Sumar celebren la seva decisió mentre des d'Esquerra, Ciutadans i PP porten a la GEC la compareixença de Sánchez, l'enquesta flash del CIS, i demanen suspendre l'entrevista del president aquest vespre a Televisió Espanyola.
Esquerra i Junts parlen de cortina de fum i PP i Vox l'han acusat de fer teatre i de avantposar els seus interessos als d'Espanya. Salvador Illa celebra la decisió de Sánchez mentre que Pere Aragonès titlla l'episodi de comèdia.
Crec que és la millor decisió per tots, per Catalunya en especial, però també pel conjunt d'Espanya, no?
S'ha acabat ja aquesta comèdia, s'han acabat aquests 5 dies, deixem d'una vegada els egos a banda i posem-nos a treballar.
Protecció Civil manté activat l'Inuncat pel risc d'inundacions i fort vent, especialment al litoral i prelitoral barceloní i tarragoní, fins la mitjanit de demà.
Els bombers han actuat en 49 sortides, majoritàriament per casos lleus. El Parc Fluvial del Besòs ha activat en fase d'alerta el pla contra inundacions per l'augment de cabal a l'alçada de Santa Coloma de Gramenet i Montcada i Reixac.
945 dels 947 municipis de Catalunya tenen teulades amb amiant. Aquesta és una de les conclusions del mapa del cens de cobertes d'amiant que ha presentat el govern.
Només els municipis de Renau, el Tarragonès, i de Carles d'Estrac, el Maresme, estan lliures de teulades d'uralita. El conseller d'Acció Climàtica, David Mascor, s'ha compromès a retirar l'amiant de tot el país.
Va de salut, va d'acompanyar en treure l'amiant de les cobertes d'arreu del país. Una estratègia que el director general de l'Agència de Residus s'ha fet seva i que ha fet un esforç com mai s'havia fet en aquest país de posar 50 milions d'euros en aquesta convocatòria, que repetirem aquest any 24 amb 10 milions més.
En cultura, el Gremi de Llibreters de Catalunya xifra en un 6% l'increment de vendes de la Diada de Sant Jordi respecte de l'any passat amb una facturació de 25,4 milions d'euros.
Pel que fa als llibres més venuts de Sant Jordi, en ficció en català ha estat Per història d'un piano de Ramon Gené i en no ficció per Tor, Foc encès de Carles Porta. El més venut en literatura infantil ha estat La misteriosa i sorprenent casa de l'àvia de Meritxell Martí.
I en esports, Jordi Cervantes, el Barça vol recuperar el segon lloc a la Lliga.
Els blaugranes tanquen la jornada 33 a Montjuïc contra el València amb l'objectiu de tornar a la segona posició, ara en mans del Girona. En qualsevol cas, un triomf dels de Xavi Hernández confirmaria la participació a la propera Champions.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps i amb especial alerta per aquestes pluges. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Senyora regada i ploguda, la que estem tenint encara en moltes comarques, registres que ja han passat dels 70 litres per metre quadrat, per exemple, només avui, en alguns barris de la mateixa ciutat de Barcelona, però és que a hores d'ara plou a bots i barrals a gran part de l'àmbit metropolità, les comarques de Lleida, les de Tarragona i també l'interior gironí. S'amaga alguna tempesta fins i tot entre la Selva i el Maresme i de altres nuclis de pluja important s'estan formant sobre el mar que ens acabaran afectant al llarg d'aquest vespre i aquesta propera nit. On plourà més serà entre el Camp de Tarragona i l'àrea metropolitana de Barcelona. Fàcilment ja passarem dels 80 o 90 litres per metre quadrat. Aquesta pluja continuarà el dimarts al matí, sobretot entre Girona i Barcelona, i es començaran a obrir clarianes a partir del migdia, però compte perquè el dimarts a la tarda se'n tornem amb els ruixats, sobretot a les serralades, especialment a la prelitoral i a gran part del Pirineu, amb una remuntadeta de temperatura el dimarts. Ho anirem seguint a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs sembla que el trànsit ja a poc va millorant, després d'una tarda complicada, sobretot per aquestes precipitacions. No obstant, a les dues rondes, sobretot a la ronda de dalt i en sentit Besòs, encara hi ha molt de trànsit. De fet, des de Cornellà fins a Vallcarca es manté plena aquesta ronda en aquest sentit, en sentit Trinitat. La litoral, sentit Llobregat des de Prim o la zona de Llevant al Mar, fins a la Moll de la Fusta i sentit Besòs de Zona Franca fins a Montjuïc. També queden aturades a la B20, a la Pota Nord, entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus, a la C58 a Terrassa, en sentit de Manresa, o també ja encara amb lentitud la B23 entre el Papiol i Molins de Rei en sentit Martorell. És tot, bona tarda.
El Premi A és per les que no han pensat mai en un pla B. Emprenedores, a CaixaBank us volem dir que vosaltres també sou el nostre pla A. Inscriu-te a caixabank.cat/premiA abans del 28 de juny i guanya 6.000 euros en formació. Per accedir al premi has d'haver dut a terme una activitat empresarial de com a mínim 2 anys. Consulta tots els requisits al web.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Si desitges votar per correu, ho has de sol·licitar. Pots fer-ho en qualsevol oficina de correus o entrant al web correus.es amb un certificat electrònic reconegut. Tens temps fins al 2 de maig. Més informació al 012 o a eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Pedro Sánchez continua com a president espanyol per lluitar, diu, per la regeneració democràtica i acabar amb la difamació constant que practiquen alguns. Així han acabat els 5 dies d'incertesa, per cert, en plena campanya electoral catalana.
Aquesta ha estat la conclusió a la qual ha arribat Sánchez després de 5 dies de reflexió que ell mateix es va imposar dimecres passat. Una decisió que va prendre per aclarir el seu futur arran de l'anunci d'un jutge de Madrid d'admetre a tràmit una denúncia contra la seva dona per presumpte tràfic d'influències. Els 5 dies, però, no han estat exempts de crítiques i mostres de suport d'uns i d'altres, i entremig de tot aquest procés, una enquesta flash del CIS sobre la carta que va fer pública Sánchez dimecres passat, on, per cert, només un de cada 3 espanyols considerava que el president havia de continuar en el càrrec.
Sigui com sigui, Sánchez ha decidit seguir. Ho ha anunciat aquest matí en una breu compareixença institucional on ha assegurat que a partir d'ara lluitarà encara amb més força per aconseguir la regeneració democràtica a Espanya. Anna Ruiz.
Pedro Sánchez continuarà com a president del govern i amb més força encara, després de completar els 5 dies de reflexió.
He decidido seguir, con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades.
I és que Pedro Sánchez s'ha mostrat convençut que la societat espanyola ha obert una reflexió col·lectiva a favor d'obrir un procés de regeneració democràtica.
Llevamos demasiado tiempo dejando que el fango colonice impunemente la vida política, la vida pública, contaminándonos de prácticas tóxicas inimaginables hace apenas unos años. O decimos basta, o esta degradación de la vida pública determinará nuestro futuro condenándonos como país.
Pedro Sánchez ha decidit continuar, però també ha anunciat que ell i la seva dona, Begoña Gómez, són conscients que també seguirà la campanya de descrèdit i ha deixat anar durant la seva declaració institucional anuncis de gran sinceritat personal. Busca entrencar-me, ha confessat, i no es pot demanar resistència incondicional a un líder, ha reconegut.
Doncs en el capítol de reaccions, els dirigents del PSOE i del PSC han celebrat el seu anunci i des de Sumar han animat a anar fins i tot més enllà, encara en el seu projecte transformador.
Esquerra i Junts parlen de cortina de fum i el PP i Vox l'han acusat de fer teatre i d'avantposar els seus interessos al d'Espanya. Per cert que els republicans, els populars i ciutadans han portat a la GEC la compareixença de Sánchez i l'enquesta del CIS per ús electoralista del càrrec. El partit demana que la Junta Electoral prohibeixi l'entrevista de televisió espanyola d'aquest dilluns al vespre al president espanyol.
David Navarro.
El primer a dir la seva ha estat el candidat del PSC a la presidència de la Generalitat, Salvador Illa, que s'ha mostrat satisfet per la decisió.
Crec que és la millor decisió per tots, per Catalunya en especial, però també pel conjunt d'Espanya, no?
En el mateix sentit s'han pronunciat els màxims dirigents del PSOE a través de xarxes socials. En canvi, el president de la Generalitat i candidat d'Esquerra Republicana, Pere Aragonès, ha acusat Pedro Sánchez d'utilitzar la mobilització de solidaritat contra l'extrema dreta en el seu benefici.
S'ha acabat ja aquesta comèdia, s'han acabat aquests 5 dies, deixem d'una vegada els egos a banda i posem-nos a treballar.
També ho ha fet el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, que en la mateixa línia ha estat molt crític amb Pedro Sánchez.
És una greu irresponsabilitat utilitzar les emocions sobre el patiment que representa un assetjament mediàtic indigne per fer tacticisme electoral o preelectoral i voler interferir a les eleccions catalanes.
També la CUP li ha retret al president que el PSOE ha utilitzat al seu servei les clavegueres de l'Estat quan li ha convingut. En canvi, la vicepresidenta del govern, Yolanda Díaz, ha reclamat que el gest de Sánchez s'ompli de contingut.
Este punto y aparte tiene que llenarse de contenido y de medidas nuevas de políticas públicas.
Però el més contundent ha estat el cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo. Per al líder popular, el projecte de Sánchez ha acabat i el president no està a l'altura dels ciutadans. El que vol, diu Feijóo, és dividir el país.
El senyor Sánchez ni ha acertado en el qué, quedarse, ni en el cómo, condenando a nuestro país a días de bochorno internacional y de incertidumbre nacional.
Això sí, Feijóo ha dit que no presentarà una moció de censura, tot i que està convençut que el president no ha aconseguit el suport que buscava amb la seva retirada temporal.
Ho dèiem en portada, més de la meitat dels espanyols esperaven una altra decisió de Pedro Sánchez.
Segons una enquesta flash del Centre d'Investigacions Sociològiques elaborada a partir de divendres, un 36% considera que el president espanyol havia de continuar governant. En canvi, un 20% apostava perquè dimitís, un 11% perquè se sotmetés a una qüestió de confiança i un 23% que convoqués eleccions.
David Gallofré.
A més, el 41% dels enquestats creien que el president espanyol tenia raó amb el que plantejava la carta. En canvi, quan es pregunta pel gest i actitud de Sánchez, un 44% no estan d'acord amb com ha actuat el president. Pel que fa a l'actuació de la justícia contra la seva dona, Begoña Gómez, un 30% considera que l'obertura de diligències està justificada. D'altra banda, un 48% sosté que és una manera de ficar-se en Pedro Sánchez i intentar fer-li mal. Un CIS Express que incorpora també estimació de vot i que dispara el PSOE fins a un 38% dels vots, 9,4 punts per sobre d'un PP, que es quedaria amb un 29%. Junts es situaria en sisena posició amb 1,4% dels vots i Esquerra en setena amb 1,2%.
I pel que fa estrictament a les eleccions catalanes, un dels temes que més debat està generant és el del Hard Rock, el macrocomplex turístic i de jocs d'apostes que es vol construir al costat de PortAventura, a Vilaseca i Salou. Un projecte que va ser el principal escull perquè els comuns rebutgessin els pressupostos del 2024 i que va desembocar en l'avançament de les eleccions del 12M. Mont Carvajal.
A favor del Hard Rock hi ha el PSC, Junts per Catalunya, el Partit Popular, Ciutadans i Vox. Argumenten que es crearan 11.500 llocs de feina entre directes i indirectes i que pel consum d'aigua no cal patir perquè s'abastaria del riu Ebre, que ja en porta. En contra s'hi situen els comuns, la CUP, grups ecologistes i la plataforma Aturem el Hard Rock. Asseguren que és caduc, contrari a l'emergència climàtica perquè gastaria 1 milió de metres cúbics d'aigua a l'any. Promou la ludopatia perquè hi hauria més de 100 taules de joc i més d'un miler de màquines d'escurabutxaques, el turisme de baixa qualitat i el blanqueig de capitals. Esquerra tampoc no el vol. Sempre ha dit que no pot aturar els tràmits perquè seria prevaricar i que no tenia relació amb els pressupostos, però en precampanya s'ha sabut que va renovar-ne el compromís el dia que va tancar l'acord pels comptes amb el PSC. Per això, Comuns i la CUP han demanat la compareixença del president Pere Aragonès davant la Diputació Permanent del Parlament. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va aturar el Hard Rock l'any 2020 arran una denúncia dels ecologistes. Ara caldria aprovar un pla director urbanístic que està pendent de dos informes que té el govern, un d'ambiental i un de risc químic.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Continua a aquesta hora el temporal de pluja i vent que fins ara ha portat els bombers actuant 49 sortides majoritàriament per casos lleus.
Això sí, diversos municipis, especialment del litoral i prelitoral barceloní i tarragoní, mantenen activats el pla Inuncat. Les pluges poden ser localment intenses fins la matinada d'aquest dimarts i poden anar acompanyades de tempestes i fortes ratxes de vent. El parc fluvial del Besòs ha hagut d'activar en fase d'alerta el pla contra inundacions per l'augment de cabal a l'alçada de Santa Coloma de Gramenet i Montcada i Reixac. També es troba en fase d'alerta al tram final del riu Llobregat.
Ho dèiem ara, l'Inuncat segueix activat i paral·lelament municipis com Tarragona també s'han vist obligats a activar el seu pla d'actuació municipal per risc d'inundacions. Anem fins allà, Radio Ciutat de Tarragona, Cristina Artacho, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs a Tarragona porta tota la tarda plovent i sí que des de fa uns minuts ho fa amb una mica més d'intensitat, encara sense ser de cap manera una pluja torrencial. Amb la previsió que continuï plovent i ho faci encara més fort durant les pròximes hores, l'Ajuntament ha activat el pla d'actuació municipal en fase d'alerta pel risc d'inundacions en previsió de l'arribada de les pluges intenses durant les pròximes hores. En aquest sentit, s'ha iniciat ja un dispositiu de vigilància de la zona litoral i les àrees amb major risc d'inundació, sobretot a la part baixa de la ciutat. Entre les recomanacions que fa l'Ajuntament s'hi troba doncs, seguir els consells de prevenció, com evitar baixar soterranis o quedar-se en zones baixes, així com no deixar a l'exterior objectes que l'aigua pugui arrossegar. Alhora, l'Ajuntament també recomana circular per les rutes principals i l'autopista i no travessar rieres, torrents, passos soterranis o zones inundables, ni a peu ni tampoc en cotxe.
Moltíssimes gràcies, Cristina Artacho, des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Et dic ara mateix el gruix de pluja es concentra sobretot a Barcelona i al Barcelonès. També, però, a Platja d'Aro, el temporal ha ensorrat part de l'edifici que acull l'escola de vela. L'Ajuntament manté converses amb Costes perquè es facin obres d'urgència en aquest tram final del passeig. Televisió Costa Brava, Alba Pairet.
L'edifici que acull l'escola de vela està situat a l'extrem sud del passeig marítim de Platja d'Aro. Tot aquest àmbit ja va quedar afectat pels temporals de Garbí d'aquest març. Ara, arran dels embats del mar de les darreres hores, ha fet cedir l'edifici situat a la platja del Riuet. Part de la plataforma de formigó ha cedit i s'ha emportat un tros de façana de l'escola de vela, propietat de l'Ajuntament. Després dels temporals del març, l'edifici ja estava acordonat perquè ningú s'hi acostés. A més, l'Ajuntament també havia instal·lat tot de tanques en aquest extrem del passeig. Tot i que des del consistori no han volgut fer declaracions, mantenen converses amb Costes perquè es facin obres d'urgència en aquest tram final del passeig. Esperen poder explicar novetats la setmana que ve.
945 dels 947 municipis de Catalunya tenen teulades amb amiant. Aquesta és una de les conclusions del mapa del cens de cobertes d'amiant que ha presentat el govern. Només els municipis de Renau, el Tarragonès i de Caldes d'Estrac, al Maresme, estan lliures de teulades d'uralita. Marc Pijuan.
El cens determina que al conjunt de Catalunya hi ha 122.000 cobertes en fibrociment. Per municipis on hi ha més cobertes d'uralita és a Barcelona, amb prop de 18.000, seguida de Terrassa, amb més d'11.000, Sabadell, amb 10.900 i Lleida, amb més de 9.000 teulades amb amiant. El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ha assegurat que des de la Generalitat es continuaran destinant recursos per erradicar l'amiant de tot el país.
Va de salut, va d'acompanyar en treure l'amiant de les cobertes d'arreu del país. Una estratègia que el director general de l'Agència de Residus s'ha fet seva i que ha fet un esforç com mai s'havia fet en aquest país de posar 50 milions d'euros en aquesta convocatòria, que repetirem aquest any 24 amb 10 milions més.
L'estudi, que no ha pogut computar aquell amiant que es troba en baixants o altres elements estructurals, ni aquell que ha pogut quedar amagat entre la vegetació, també mostra que els municipis amb una renda per càpita més baixa tenen més cobertes amb amiant, així com que els municipis urbans centralitzen el 71% de les cobertes d'amiant pel 29% dels municipis rurals.
Més qüestions. La 69a edició de la Mostra Girona Temps de Flors estarà un any més marcada per la sequera, però tot i això tornarà a omplir de flors els carrers i barris amb prop de 140 muntatges. Girona FM, Pau Villafañe.
I que tornaran a tenir flors que necessiten poca aigua que només es regaran el primer dia. S'espera reduir la despesa d'aigua dels 16 metres cúbics abans de la situació de sequera a un metre cúbic o cap, perquè l'Ajuntament fa dos mesos que va instal·lar dipòsits per recollir l'aigua de la pluja per regar els projectes. Gemma Geis és la vicealcaldessa de Girona.
Per tant, jo aquest any, amb tot aquest context de dificultat, de sequera, crec que el que hem fet és trobar solucions als problemes, el que hem fet és avançar-nos, el que hem fet és innovar i el que hem fet és crear un temps de flors el 2024 marcat per la sequera, però on podem fer les coses amb la qualitat, diguem-ne, de manera doncs, que ens permeti doncs, garantir aquest ús absolutament racional de l'aigua.
Geis ha explicat que l'edició de l'any passat va tenir 365.000 visitants i va suposar un impacte econòmic per la demarcació de més de 10 milions d'euros. Temps de flors tindrà lloc a Girona de l'11 al 19 de maig.
També en territori, l'Associació de Desenvolupament Rural Integral de la zona nord-oriental de Catalunya inicia un projecte per ajudar a propiciar relleus agraris al camp. Olot FM, Gerard Puigdemont.
Actualment, a nivell català es calcula que 7 de cada 10 relleus al camp es fan entre persones d'una mateixa família, i és que una de les principals problemàtiques són les dificultats econòmiques que tenen els pagesos joves a accedir a explotacions i a terres. Segons Adrinoc, fins ara s'havia posat molt el focus amb les persones que volen entrar a treballar i potser no s'havia tingut prou en compte la gestió dels relleus agraris des de la visió de les persones que volen jubilar-se i deixar de treballar al camp. Adrinoc ha posat a disposició un formulari pels pagesos garrotxins que pretén identificar aquelles persones que vulguin deixar la seva explotació i poder buscar i trobar relleus. En parla Jordi Terrades, gerent d'Adrinoc.
Per una banda, tant de gent que es vol incorporar, però sobretot aquesta part no visibilitzada de qui es pot estar plantejant una possible finalització de la seva activitat i, per tant, podem començar a fer accions de qui pot preveure d'aquí un X anys, finalitzar que comenci a plantejar possibles solucions de relleu.
Des del Departament d'Acció Climàtica s'està impulsant una estratègia pel relleu agrari arreu de Catalunya per combatre l'envelliment que està patint el sector i seguim les directrius de la política agrària comuna a nivell europeu.
La Bisbal de Falset no repetirà la consulta sobre el canvi de nom del municipi, tot i que ha acabat amb un empat. Ho ha deixat clar l'alcalde d'aquesta localitat del Priorat, Òscar Vidal, avui a la xarxa, i ha anunciat que l'Ajuntament buscarà tot l'assessorament possible abans de prendre cap decisió. Maite Polo.
L'Ajuntament de la Bisbal de Falset és partidari del canvi de nom, però s'agafarà uns dies de reflexió abans de decidir què fa a partir d'ara. Ho ha explicat l'alcalde Òscar Vidal, que ha reconegut estar sorprès per l'empat a 78 vots a favor del no i 78 més a favor del sí. Vidal rebutja de ple la possibilitat de repetir la consulta.
No m'ho replantejarem. La consulta està feta i per tornar a haver un altre empat no cal tornar a votar. Farem el que creiem oportú al moment oportú, però primer m'ho assessorarem bé de les conseqüències que pot portar i de l'opinió pública també una mica.
L'Institut d'Estudis Catalans dona suport a la possible modificació del topònim cap al de la Bisbal de Montsant. El consistori creu que aquest nom es distingiria de la capital de comarca, Falset, i destacaria el vincle del municipi amb la serra que du aquest nom.
En cultura, el Gremi de Llibreters de Catalunya xifra finalment en un 6% l'increment de vendes de la Diada de Sant Jordi respecte de l'any passat, amb una facturació de 25,4 milions d'euros.
Pel que fa a la llista definitiva dels més venuts per Sant Jordi, en ficció en català ha estat Per Història d'un piano de Ramon Gené i en no ficció Tor, foc encès de Carles Porta. En castellà, el més venut en ficció ha estat Per la grieta del silencio de Javier Castillo i en no ficció Recupera tu mente, reconquista tu vida de Marian Rojas. Finalment, pel que fa a la literatura infantil en català, el més venut ha la misteriosa i sorprenent casa de l'avi de Meritxell Martí i en castellà Ales de Sangre de Rebeca Yarros.
I el Centre d'Art La Panera acull la celebració del Dia Internacional de la Dansa a Lleida. S'ha llegit un manifest i s'ha dut a terme una actuació i un taller amb l'objectiu de reivindicar i projectar la dansa. Uau, Lleida Ràdio, Rubén López.
A Lleida, des del Centre d'Art La Panera, s'ha celebrat el Dia Internacional de la Dansa. En la lectura del manifest s'han reclamat espais per fer comunitat i per poder ballar. I també s'ha demanat a les institucions el fet de poder garantir la sostenibilitat i la participació d'aquest llenguatge artístic.
Proposem aquest manifest com a gest generador d'espai, un espai de tot tipus. Espai per ballar, espai per la comunitat, espai per les cures, espai per el físic.
D'altra banda, hi ha hagut moment per a compartir la màgia de la dansa amb la peça Human 21, una actuació que tracta la reflexió sobre la situació actual de desconcert emocional. Amb un malson com a punt de partida, el duet de ballarins ha entrat en disputa entre l'emoció i la raó. La interpretació posava punt final donant-se l'oportunitat de reinventar-se des de la resistència creativa. Concloent la celebració del Dia Internacional de la Dansa a Lleida, una vintena de joves han participat en un taller creatiu elaborat pels ballarins que han actuat prèviament.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda. El Barça rep a partir de les 9 al València a Montjuïc en el partit que tancarà la jornada 33 de Lliga de la Primera Divisió. Una victòria donaria als blaugranes la segona plaça de nou, ara a mans del Girona, i confirmaria la seva participació a la propera Champions. El tècnic Xavi Hernández lloava les qualitats del València.
Té molt mèrit el que està fent amb jugadors joves de la casa, valent, equip dinàmic, equip
amb molta velocitat davant, futbolistes de gran transició, de gran contraatac, futbol directe, i que competeix molt bé. Per tant, rival complicat, rival difícil, però bé, juguem a casa i esperem doncs aconseguir els tres punts.
Per cert, que ja ha sortit l'11 inicial que farà servir Xavi Hernández amb aquest partit contra el València, amb Ter Stegen a la porteria, defensa per Joao Cancelo, Araujo, Cubarsí i Jules Koundé, mig del camp per Gundogan, Fermín i també Christensen, i a més endavant a la davantera Rafinha, Lamine Yamal i Lewandowski. Per cert, que és el primer partit des de que es va anunciar oficialment a la continuïtat de Xavi Hernández a la banqueta blaugrana. La jornada, com dèiem, deixa el Girona a un triomf de confirmar el bitllet per a la propera Champions. En categories femenines, el cap de setmana ens ha deixat a la classificació del Barça per a la final de la Champions, la quarta consecutiva. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Olímpic de Lyon a la final de Bilbao el 25 de maig, demà, precisament, sobre la venda d'entrades al conjunt blaugrana, primer per als socis, dimecres per les penyes i dijous pel públic en general. A la Lliga F, el Llevant Les Planes queia el temps afegit al camp del Real Madrid 2-1 i entra en zona de descens, un punt a un punt de la permanència quan queden 5 jornades. Melanie Serrano, jugadora del Llevant Les Planes, lamentava la derrota.
Sobre todo asimilando un poco esos últimos minutos que hemos recibido esos dos goles, injustamente, la verdad. Espero que esto sirva para una mejora del crecimiento de fútbol femenino y, bueno, sobre todo que sirva para aprender y que en un futuro no perdamos puntos en los que nos estamos jugando mucho.
A la Lliga CB, el Baxi Manresa derrotava el València al Nou Congost 98-96 i continua ferma a les places de play-off quan queden 3 jornades per tancar la Lliga regular. Ràdio Sallent, Pol Rodríguez.
L'equip de Pedro Martínez va tornar a guanyar en un final a cara o creu. De fet, ha guanyat tots els finals ajustats aquesta temporada, 7-7. En roda de premsa, Pedro Martínez lloava sobretot la mentalitat que havien tingut els seus jugadors.
Hi ha algun jugador que estadísticament tots veureu ara que són més destacats, però jo li dono molt de valor als jugadors que menys minuts han jugat, que ens han donat moltíssima energia, que han pressionat tota la pista i que ens han permès jugar a un ritme molt alt, i això és tasca de l'equip i de creu i de guanyar un gran equip que té, com s'ha vist, grandíssims jugadors, diguem, no?
L'equip és 8è i passi el que passi acabarà la Lliga regular amb més victòries que derrotes. Això només ha passat 2 vegades aquest segle.
Derrota del Barça a la pista del Morabanc Andorra, un conjunt blaugrana que ja es troba a Grècia per disputar el tercer i quart partit dels quarts de final del play-off de l'Eurolliga. La Lliga Femenina Endesa, l'Espart Girona es classificava per a les semifinals del play-off pel títol, on es creuarà, volíem dir, amb el Perfumeries Avenida de Salamanca, una eliminatòria doble partit que arrencarà dijous a Fontejau. Ahir les gironines tornaven a superar i amb comoditat el Jairis. I també en hoquei patins, el Vila-sana queia a la final de la Champions femenina davant el Fraga, la tanda de penals després de l'empat a 1 al temps reglamentari. I a l'hoquei masculina, la penúltima jornada de la fase regular certificava l'accés al play-off del Calafell i del Voltregà.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa d'aquest dilluns 29 d'abril, marcat per la campanya electoral pel 12M i que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giní. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
Eleccions al Parlament de Catalunya. Informació de campanya.
We'll see the people of the world coming out to
There's music in the air and lots of loving everywhere. So give me the night. Give me the night. So come on.
Oh.